Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Esta pirámide en punta, en un primer tiempo entra hasta aquí, pero que puede entrar hasta 20 centímetros, destroza los músculos del animal.
Com va, com esteu? Benvinguts als Solidaris. Al març del 2010, en ple debat sobre la prohibició dels toros a Catalunya, el científic Jorge Wagensberg va portar a la comissió del Parlament tots els instruments que un torero utilitza per a la lídia, és a dir, per torejar un toro fins a la mort. Wagensberg parlava de les piques, de les banderilles, de les espases...
Esto no duele, esto duele.
La ciència ja fa temps que ha demostrat que els animals amb un sistema nerviós central tenen la capacitat de sentir dolor, angoixa i patiment. I això ho saben bé els antiespecistes, que són les persones que estan en contra de la discriminació que pateixen totes les bèsties. Per aquesta raó, ser antiespecista és el primer pas que porta irremeiablement cap al veganisme, que més que una dieta és una opció política que assenyala els excessos i la crueltat cap als altres éssers vius, ja sigui a les granges, als escenaris, als laboratoris o als escorxadors. Segons l'ONU, cada any es maten per al consum humà més de 80.000 milions d'animals terrestres a tot el món de forma industrialitzada, sense comptar els peixos. Els vegans no només no mengen animals, sinó que tampoc consumeixen productes o espectacles on hi hagi patiment. Al programa d'avui volem aproximar-nos a aquesta realitat que genera posicions molt polaritzades de la mà del periodista i escriptor Borja Dunyó, que acaba de publicar a Saldonà No siguis cruel, principis antiespecistes, el llibre que els animals volen que llegeixis. També ha publicat Ànimes entre les dents, una novel·la animal, a la mateixa editorial. Dunyó, que és vegà des de fa 3 anys, ens explica com ha viscut el seu procés de presa de consciència.
Els humans creiem que alguns animals són superiors als altres i que nosaltres som superiors a tota la resta. D'aquest sistema de creences en diem especisme.
So be it, I'm your crowbar. If that's what I am so far. Until you get out of this mess.
Borja, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
L'especisme és una forma de discriminació?
Sí, tant. Sí, sí. Igual que el racisme, igual que el masclisme, igual que el capacitisme. És el sistema d'idees que justifica la discriminació per espècie.
És una discriminació que no s'acostuma a tenir mai en compte.
No, exacte. Tothom té molt clar que l'espècie humana entra dins l'esfera moral, no? Però ens deixem fora totes les altres espècies, malgrat que la gran majoria tenen la mateixa capacitat de sentir que nosaltres, de sentir dolor, de sentir alegria, de les coses més bàsiques, diguéssim, que defineixen una mica el nostre benestar, no? La nostra existència, les compartim amb la resta d'espècies i, en canvi, no les considerem moralment, no? I llavors, això ens fa ser especistes.
Per què creus que passa això?
Això perquè és un sistema d'idees que jo diria que deu venir del neolític, és a dir, quan... contràriament al que es pensa, perquè hi ha molt de mite, si érem caçadors-recolectors, érem molt més recolectors que caçadors. És a dir, es caçava per necessitat o es pescava per necessitat. Ara no és així, no? Ara no tenim cap necessitat, o com a mínim a les nostres societats occidentals. Però aquest sistema d'idees ha sigut molt útil per poder explotar la resta d'espècies i poder-ne fer negoci.
El teu últim llibre que tenim aquí al damunt, No siguis cruel, Principis antiespecistes, el llibre que els animals volen que llegeixis, publicat a Saldonà, escrius que tots els animals són éssers sentents, és a dir, que senten, que pateixen, que s'emocionen. Tots els animals ho són? És a dir, podem parlar d'una medusa, d'un mosquit, d'una abella?
Podríem buscar excepcions. Mm. Podríem buscar excepcions. En principi, la ciència, això és consens científic, diu que si hi ha un sistema nerviós central, hi ha un cervell, hi ha aquesta capacitat de patiment, no? Que al final és el que importa, perquè molta gent justifica el seu especisme basant-se en la intel·ligència, però la intel·ligència no ha de ser un principi per excloure ningú de l'esfera moral, perquè llavors exclouríem els nadons, per exemple, o exclouríem les mascotes. I això tenim clar que no, que la nostra mascota no li faríem no li faríem passar pel que passa, per exemple, a un porc en la seva vida de captivitat i després en l'escorxador, no, per exemple. Llavors això no és un argument. Però, d'acord, a vegades algú m'ha dit i els mol·luscs, i els nidaris. Bé, si diguéssim que tens en compte totes les altres espècies, després potser podem parlar dels mol·luscs i els nidaris, però si t'estàs fotent un bistec davant meu, no em posis aquest exemple perquè sona a excusa realment, no? És com dir, bueno, si hi ha un petit percentatge d'animals que no poden sentir dolor, llavors ja val tot, no? No, perquè sabem que els porcs senten dolor, els vedells senten dolor, els pollastres senten dolor, els peixos senten dolor. Excuses, no? Parlo molt d'excuses en el llibre, com ens excusem constantment per no haver de revisar el que fem als altres animals.
Tu parles de dissonància cognitiva, t'enllaça una mica el que comentaves abans, no? Amb els animals de companyia, no? Som capaços d'estimar-los, no? D'empatitzar, però en canvi, doncs això, ens mengem un bistec, no? O consumim ous pràcticament cada dia, no?
Això és claríssim. Si tu estàs en una sala i preguntes quanta gent estima els animals o es considera animalista, pràcticament un 90% de la gent aixecarà el braç, no? I molts tenen un gos o tenen un gat i està clar que se'ls estimen i que conviuen amb ells d'una forma molt, molt estreta i que entenen perfectament que aquests animals tenen emocions i tenen una sensibilitat molt similar a la nostra. Però llavors, quan preguntes quanta gent és vegana, doncs potser és un 1%. I potser ara una mica més, però posem que un 1%. Llavors, què passa amb tota la resta? Aquí hi ha una dissonància cognitiva, que en psicologia és un terme que serveix per explicar quan no concorden, diguéssim, els teus actes amb els teus principis, no? Tu creus una cosa, però no actues de manera conseqüent, i això et crea una dissonància cognitiva que crea, òbviament, una incomoditat, i per això la gent vegana o la gent antiespecista són tan incòmodes, perquè al final el que et fan és posar-te davant d'un mirall i el que aflora és la teva dissonància cognitiva. El fet d'estar allunyats d'allò que realment passa perquè aquests animals estiguin al nostre plat és el que permet que puguem conviure amb aquesta dissonància cognitiva, perquè si no seria molt difícil.
Ser antiespecista et porta directament al veganisme?
Sí. Sí, sí,
és el recorregut lògic.
Jo diria que l'antiespecisme és el fet d'adonar-te que no és just, que l'especisme no és just, no? Igual que ser antiracista és adonar-te que el racisme no és just. I ser vegà és la conseqüència lògica, és a dir, és duro a la pràctica, perquè si no estaríem en aquesta contradicció, no? I tot i que és molt difícil observar, diguéssim, una actitud vegana davant la vida en tot moment, perquè jo no sé, ara, per exemple, aquí estem en un estudi i probablement hi ha algun element industrial en algun aparell que utilitza una cola, per exemple, que està feta amb alguna part d'algun animal, no? És a dir, depenem tant de l'explotació dels altres animals que és molt difícil, però el veganisme el que diu és que dins de les teves possibilitats doncs no participes en l'explotació dels animals, i això inclou el menjar, la roba, qualsevol cosa que compris, ho facis, que tu ho sàpigues.
Quants anys fa que ho ets?
Jo,
i com va ser aquest procés, també?
Sí, el procés és un procés llarg, perquè jo em vaig fer vegetarià com la majoria de gent vegana, primer ha sigut vegetariana fa, no sé, ara et diria, uns 10 anys o així, potser, i em vaig fer vegà fa uns 3 anys, diria, com a conseqüència d'investigar més sobre el tema, perquè al final el problema El problema que tenim amb això és que ningú t'ho explica. Al contrari, totes les narratives van en direcció contrària. Totes les narratives, en la publicitat, en els mitjans generalistes, en la pressió social, diguéssim, no? Ambiental, amics, família... Tot va en direcció contrària. Per tant, tu, per prendre consciència, has de fer un esforç, has de fer una recerca activa. Llavors, jo vaig fer vegetaria perquè ja tenia la intuïció de que allò no estava bé. Mm. És a dir, quan ets vegetaria dius, no menjo carn, no menjo animals morts. Val? No vull posar-me... Ve també d'una presa de consciència de què t'introdueixes al cos. Pensant l'aliment, què és l'aliment, no? Tu estàs fet d'allò i què és el que m'estic introduint al cos. I jo, en el moment de la meva vida, em vaig adonar que m'estava alimentant d'éssers que havien perdut la vida per jo poder-me alimentar i era fàcil veure que et podies alimentar d'altres coses, no? Ser vegà és conseqüència de fer més recerca sobre aquest tema i adonar-me que no és només la carn o el peix, és que els productes lactis o els ous, per exemple, impliquen tanta o més crueltat que menjar-te un bistec. És una consciència més ètica. El vegetarianisme, en el fons, és una dieta. No?
És una opció política, no?
És política, és completament política. La meva opció és política. Jo, cada vegada que estic assegut en una taula amb gent que no és vegana, la meva posició és política. I per això la gent fa tanta broma de, no, ja està el vegà, ja no sé què, no? Bueno, per sort, cada vegada hi ha menys bromes d'aquestes, perquè crec que cada vegada la gent entén una mica més que és una cosa seriosa. Perquè tinc la sensació que fa uns anys ens titllaven una mica com de friki, el friki del grup, no? O que et vols fer veure, o que... I de mica en mica jo crec que més gent, o a mi m'ha donat la sensació que més gent entén que és una cosa important, que no és una tonteria.
Entenc que a casa vostra tots sou vegans.
Bé, m'agradaria dir-te que sí, però no és així.
No és així. No sé si hi ha d'haver algun tipus de supervisió mèdica.
No,
la mare... Perquè moltes vegades es diu això, no? Mm. Falten complements vitamínics...
Bueno, això és divertit perquè... No, realment no. O sigui, l'única supervisió mèdica que necessites és la mateixa que necessita qualsevol persona. És a dir, si et fas uns anàlisis i et surten bé, ja està. L'única cosa que recomano i recomana a tothom, a les persones veganes, és que suplementin amb B12. Però la conya d'això està en que realment tothom es suplementa amb B12, perquè la vitamina B12 és una vitamina d'origen bacterià que abans es trobava en el sol i, per tant, les arrels i les fulles brutes, etc., dels aliments estaven impregnades de, no, del que tu o els altres animals podien sintetitzar com a B12. Però ara això ja no es troba per culpa dels pesticides. Llavors, els animals no sintetitzen la B12 tampoc, perquè no existeix en el seu aliment. I, per tant, el que es fa és suplementar aquests animals de granja amb B12. És a dir, que les persones veganes simplement ens suplementem directament amb B12, però la resta de la població es suplementa indirectament amb B12. I una altra cosa divertida del cas és que jo, els casos que conec de dèficit de B12 són de persones omnívores, no són de persones veganes. I perdona, perquè m'he saltat la pregunta que em deies si a casa eren vegans.
Sí.
M'agradaria dir-te que sí. Sí. O sigui, el que sí que fem a casa és menjar tot vegà. Però llavors jo la meva dona i el meu fill, quan va anar a casa dels avis o això, doncs, bueno, fan una mica el que volen, perquè no, realment no són vegans, sí que participen, diguéssim, de moltes de les coses que jo els he explicat, però diguéssim que l'esforç que els suposa dir que no a segons què encara els costa. Els costa bastant. Jo, en aquest sentit, vaig ser molt clar des d'un principi i vaig dir, això no ho menjaré, jo d'això no participaré i ja està.
Estava pensant ara que és molt difícil, no? En el món que tenim, ser coherent amb moltíssimes coses, amb el veganisme també, no? Ser-ho al 100%. Penso, per exemple, en el tema dels medicaments, no? Molts dels medicaments que nosaltres fem servir, doncs, per un mal de cap o pel que sigui, no? Pel dolor, etc., han estat provats prèviament amb animals, no? És a dir, com es pot destriar, no?
És molt complicat.
És molt difícil,
realment,
no?
És molt complicat. Jo, per sort, no em medico normalment. Vull dir, per sort, si en algun moment he de prendre alguna medicació, intentaré mirar-ho, però suposo que és complicat, especialment amb qüestions d'experimentació animal. Sí que es poden buscar llistes d'empreses que amb medicaments, ja et dic, no ho he buscat, però, per exemple, amb cosmètica pots mirar quines marques no experimenten amb animals i... I això és una cosa que cada vegada també s'està agafant una mica més de consciència. I veig que s'està avançant amb legislació molt a poc, però en alguns països, perquè realment és una atrocitat el que es fa amb els animals de laboratori. A més, s'ha demostrat que no funciona l'experimentació amb animals. Qualsevol experimentació que es faci amb animals després s'ha de tornar a provar amb persones. Llavors, és un patiment innecessari per aquests animals que estan en unes condicions deplorables. I, és a dir, per una senzilla crema solar o la cosa més tonta que ens podem imaginar, hi ha uns conills engabiats que els hi tiren proves als ulls per veure fins a quin punt se'ls irriten. És a dir, animals que després són sacrificats quan ja no serveixen. És terrible i sobretot innecessari.
Els humans creiem que alguns animals són superiors als altres i que nosaltres som superiors a tota la resta. D'aquest sistema de creences en diem especisme.
La inocencia besa la imprudencia de querer ser sin límite y sin fin, y ese fin no es más que la inercia, ver cómo se marchita todo nuestro jardín.
En el teu llibre No siguis cruel parles molt, ho deies una miqueta abans, de la pressió de la societat, però també de la gent propera, també ho mostres a Ànimes entre les dents. No sé si fas proselitisme, és a dir, si intentes convèncer la gent que tens al teu voltant per fer aquest canvi radical, no? Parlaves abans d'aquesta opció política, no? Al final és fer política davant d'una realitat, com bé deies, que ens incomoda, no?
Sí, és complicat en les distàncies curtes. Sobretot perquè jo sempre estic en inferioritat numèrica a qualsevol lloc, no? Excepte quan estic en algun acte, no? El Vegan Fest o alguna cosa així.
No sé si acabes esgotat també, Borja, no?
Sí, cansa, però jo crec que cansa com totes les lluites, no? Vull dir, quan et trobes defensant una causa justa davant de gent que no l'entén o no la veu, o que a més creus que, o saps segur que serien capaços d'entendre-la perfectament si pensessin una mica, no? Però i sap greu, però la gent li fa molta mandra. Llavors, de vegades és contraproduent el combat dialèctic directe, no? I jo no el busco, per exemple. Bàsicament és una espècie de resistència passiva. Quan hi ha àpats d'aquests i la gent veu que jo menjo diferent, perquè també demostres una mica que no passa res, no? Vull dir que és completament normal. Jo estic ben alimentat, tinc bona salut, faig esport. Mai havia tingut tanta energia, això també t'ho he de dir. És a dir, una de les coses curioses quan deixes de menjar productes d'origen animal és que tens molta més energia. I això jo ho atribueixo, i nutricionistes també ho atribueixen, a que, clar, la digestió és molt més lleugera. És a dir, la dieta carnívora, en molts sentits, no és gaire bona, tampoc, per la salut.
Ni pel medi ambient.
Pel medi ambient... Aquí hi ha tres raons. Una és ètica, l'altra és el medi ambient i l'altra és la salut. Si parlem d'antiespecisme o d'organisme, la raó principal és ètica. Però és que, a més, tens uns beneficis col·laterals que són brutals. Jo, per exemple, penso que comença a ser una mica incongruent també ser ecologista i no ser vegà, perquè es minimitza molt també des dels mitjans l'efecte nociu que té aquesta alimentació pel planeta, i és brutal. Llavors et posen com a exemple, no, però un alvocat que ve del Perú, no sé què. Llavors George Monbiot, que és un escriptor, periodista, que es dedica a temes ambientals, té una frase que és brutal, és: un quilo de pèsols hauria de donar més de 100 voltes al món per fer més emissions que un quilo de vedella de proximitat, i ja està. I quan et diuen, no, l'aigua dels alvocats, una hamburguesa són 2.500 litres d'aigua. O sigui, crec que de mica en mica l'ecologisme també s'està acostant a aquestes posicions, perquè cada vegada és més difícil d'amagar això. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for.
What was I made for? Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb el periodista i escriptor Borja Dunyó, autor d'una novel·la, Ànimes entre les dents, publicada a Saldonar, i el seu últim llibre, No siguis cruel, Principis antiespecistes, el llibre que els animals volen que llegeixis, també publicat a Saldonar. Clar, en poc més d'un any has publicat aquests dos volums. Per què vas necessitar posar sobre el paper tot això, no? Totes aquestes inquietuds, aquestes incomoditats que ara mateix estàvem parlant, no?
El meu primer impuls és escriure, perquè és el que m'agrada. I de fet, he escrit un parell més de llibres que no van d'això, eh? Però amb Ànimes entre les dents, que és una novel·la, quan sentia molt l'impuls d'escriure una altra novel·la, aquesta és la segona, i llavors sempre estàs buscant temes, no? Fins que un dia em vaig adonar que el tema més potent era el que tenia més a prop. No m'ho havia ni plantejat, però vaig dir, ostres, és que això és un tema molt bèstia i que no el veig tampoc. O sigui, no veig que estigui gaire explotat, no?, en ficció o en... I vaig decidir escriure una novel·la sobre aquest tema. I va sortir Ànimes entre les dents.
El peix salta buscant la forma de respirar, però només pot agafar oxigen a través de les brànquies quan és a l'aigua. Fora del mar, s'ofega. Ella sent les trompades de la cua contra les parets de plàstic de color blau, amb cops cada vegada menys seguits. Finalment paren. Però l'animal encara boqueja buscant una aigua que no hi és. Agonitza.
Era difícil perquè no volia que fos un pamflet, no? I d'aquí va sortir una mica la necessitat de No siguis cruel, que aquests vaig dir, sí que vull fer un pamflet.
Aquest incomoda.
Sí.
Aquest incomoda. Sí.
I està escrit sense cap mena de filtre, no? I jo volia fer una mica el llibre que m'hagués agradat que algú em donés, em recomanés o em tirés pel cap.
Quan estaves en tot aquest procés, no?
No, abans.
Abans,
quan
fins
estudiava,
tot.
Quan tenia 18 anys. Perquè jo aquest procés el vaig fer de gran i perquè a mi se'm va encendre una llumeta, però podia no haver passat això.
Quin és aquest moment que se t'encén la llumeta?
És curiós, perquè jo ho he pensat moltes vegades, però hi ha com una presa de consciència molt lenta en què vas fent la connexió. És a dir, hi ha una connexió entre el que la Carol J. Adams, que és l'autora de La política sexual de la carn, anomena el referent absent. Que el referent absent és aquell que hi ha i no hi ha a la vegada al nostre plat, no? Que és aquell ésser que ha perdut la vida perquè tu te l'estiguis menjant, no? Però realment no el veiem i no hi és. I gràcies a que no el veiem i gràcies a que és absent ens el podem menjar tranquil·lament. Jo, d'alguna manera, perquè et facis una idea d'una cosa, una sensació molt física, per exemple, la carn vermella se'm va començar a fer difícil de mastegar. Quan anava a una peixateria, li vaig començar a dir a la meva dona que jo em volia esperar fora. No sabia per què, però estava prenent consciència de que allò eren éssers que havien perdut la vida perquè nosaltres els mengéssim. I de mica en mica els vaig anar deixant de menjar. No tenia ganes de menjar-los, no? Fins que un dia vaig dir, ostres, és que realment he fet aquest clic, he fet aquesta connexió, que és bàsic no fer-la, no fer aquest clic per seguir funcionant com funcionem normalment. Perquè un cop fas el clic, és molt difícil desfer-lo. Per això, tot el màrqueting de la indústria alimentària fan servir unes estratègies que es diuen estratègies del distanciament. És a dir, distanciar-se al màxim possible de l'origen. És a dir, un fabricant d'un producte carni mai t'ensenyarà en un anunci un escorxador. Si t'hi fixes, et posen una masia, es veuen els animals al camp. Això és mentida.
És molt bucòlic tot,
això,
sí.
Això és mentida. I, de fet, George Monbiot, que el citava abans, diu que una de les pitjors coses que li han passat al planeta és la romantització del camp. Tothom pensa que quan compra la pizza, no diem marques, no? Aquell pernil i aquell formatge ve d'aquell entorn bucòlic on els animals pràcticament estan en llibertat i són superfeliços i no sé què. I això és la mentida més gran de la història. Però al final ens ho acabem creient. I això és imprescindible perquè no fem la connexió.
Tu i el periodista Lluís Freixas heu estat dels primers a escriure sobre aquesta temàtica en català i heu impulsat un manifest per una literatura antiespecista en català. Fa falta? Hi ha un buit aquí?
Jo crec que sí. També hi ha molta altra gent que està fent coses i està pensant en això, no? Per exemple, el Vegan Fest de Terrassa hi van, crec que com 80.000 persones. És el festival vegà més gran d'Europa i es fa a Terrassa. Hi ha un moviment aquí. I vam dir que, ostres, per què no perquè no fem un manifest, és una cosa simbòlica, però hi ha producció literària antiespecista en anglès des dels anys 70, en castellà des de no fa tant, però sí, des de fa 20 anys potser, o 25, i en català hi havia molt poca cosa. I curiosament en aquests dos anys han anat apareixent nous títols i en seguiran apareixent. Per exemple, Saldonà s'ho han agafat en sèrio i han publicat el llibre La Melanie Joy, que no estava traduït al català, que és un best-seller, perquè estimem els gossos, ens mengem els porcs i ens vestim amb les vaques, i seguirà publicant llibres antiespecistes originals ara, en català, però també traduccions de llibres importants.
Ara al febrer hi ha una novetat editorial, no? Diria?
Sí, ara tenim un recull de contes antiespecistes. És un llibre que em fa molta il·lusió perquè aquest sí que l'hem impulsat entre Saldonà i jo, he fet una mica de coordinador editorial d'aquest projecte, i llavors hem demanat a diferents autors i autores que escriguin un conte antiespecista. N'hi ha que sí que venen de l'àmbit antiespecista i coneixen bé, n'hi ha que no.
Per exemple?
Doncs, mira, hi haurà el Jordi Nopca, hi haurà l'Andreu Gomila, la Noelia Caranesi, l'Alba Serrano, la Laia Beltrán, la Chantal Rodríguez, que és la cantant de Remei de Calafresca, farà el seu debut literari amb un conte que és una passada també. Si vols et puc dir el títol del llibre, que és molt llarg, i es titula El geni que volia llançar un bou al mar des d'un helicòpter, i altres contes antiespecistes.
Déu-n'hi-do, sí que és llarg, sí.
Basat en una història real, a més.
No és què menges, sinó qui et menges. Si som el que mengem, llavors som mort, angoixa i sofriment.
De moment, sobre la taula tenim aquests dos llibres teus, l'últim, aquest No siguis cruel, aquest manifest Principis antiespecistes. Clar, és un llibre molt complet, Borja, on es toquen tots els subtemes, des de si la cultura alimentària s'empobriria, com recol·locar els treballadors de la indústria càrnica, com afecta també el medi ambient. De fet, no volies deixar cap serrell, no?, en aquest sentit. I és interessant també perquè tu vius, si no tinc mal entès, a les Terres de l'Ebre, no?, a Ulldecona, sí, una zona que pateix directament, no?, per dir-ho així, sí, pateix i es beneficia també, no?, de les granges de porcs, no?
Sí, a Ulldecona, com a molts pobles de Catalunya, hem tingut problemes amb l'aigua potable per culpa dels nitrats. I gran part d'aquest problema ve dels purins, de les macrogranges. I encara no sabem quines conseqüències està tenint això, perquè una cosa és quan ens adonem que els nitrats superen el límit autoritzat perquè l'aigua sigui potable, i l'altra és quants anys hem estat bevent aquesta aigua, no? Catalunya ha basat part de la seva economia en una indústria que és absolutament nociva pels ecosistemes, per la biodiversitat, pel malbaratament de l'aigua, la contaminació del sol i de l'aire, de l'aigua, que a més a més no és ni tan sols no seria necessària per res del món perquè no fa falta alimentar-se de porc, però és que a més a més el 80% va destinat a les exportacions. És a dir, ens quedem amb tot el dolent. No té cap sentit, i crec que és un moment també per començar a pensar en això i començar a pensar en com transformar aquesta economia, que a més és molt vulnerable, perquè a qualsevol tipus de zoonosis estàs creant un caldo de cultiu que tard o d'hora, com hem vist, explota, no?
És difícil trencar aquestes dinàmiques.
Sí, sí, és difícil.
Amb totes, també les conseqüències a nivell econòmic, perquè moltes persones, moltes famílies depenen, no?, d'aquestes explotacions, a petita i gran escala.
Sí, jo parlo d'això al llibre, perquè considero que els treballadors d'aquestes indústries, en el fons, són unes víctimes més d'aquest sistema. És a dir, hi ha cinc grans empreses càrnies, que són les que realment guanyen diners, i després hi ha la petita, mitjana pagesia, i després hi ha els treballadors, per exemple, els escorxadors, que són gent ultra precaritzada i que són bàsicament víctimes d'un sistema que, a part de tot el que diem, fomenta la desigualtat d'una manera molt bèstia. Llavors, jo crec que anem cap a un canvi de paradigma, anem cap aquí, no per una qüestió ètica, sinó, que és el que hauria de ser des del meu punt de vista, sinó per una qüestió de pura necessitat. És a dir, hi ha un moment en què estem a punt de col·lapsar i cada cop és més evident que això és insostenible.
Per acabar, Borja, quina és la teva dieta? Explica'm l'esmorzar, el dinar i el sopar, no? Perquè estem parlant de dietes, sí, on no hi ha res d'origen animal.
Sí, però no és tan complicat, sincerament. Intento que sigui variada, és a dir, no menjar cada dia el mateix, però, per exemple, una cosa, per exemple, jo per esmorzar, doncs una mica de fruita, llavors puc fer unes torrades amb pa amb tomàquet i m'hi poso per tenir proteïna. Per exemple, una de les coses que m'agraden és el llevat de cervesa o llevat nutricional, que això és molt fàcil de trobar a qualsevol botiga d'aquestes una mica de dietètica o súpers que tenen així més coses, i això és superproteic. Per dinar, doncs, sempre a casa sempre hi ha amanida, i llavors sempre pensem que hi hagi hidrats, que pot ser pasta o pot ser arròs, o... i de proteïna pots fer coses molt bones amb tofu, pots fer coses molt bones amb seitan, pots fer coses molt bones amb soja texturitzada, que és superfàcil i barat. I després, llegums, llenties, cigrons... Amb això pots fer les combinacions que vulguis. I per sopar, doncs, similar, també. Vull dir, realment se t'obre un camp d'exploració culinària molt interessant. Jo he descobert la cuina també gràcies a això. Vull dir, perquè la gent pensa que menja molt variat i al final preguntes una mica i la gent menja pasta i...
Pasta, arròs, carn,
I petxuga de... No? Pit de pollastre. Vull dir que tampoc, no pensis que...
Doncs gràcies, Borja Dunyó. El Borja és periodista i escriptor, autor d'Ànimes entre les dents i No siguis cruel, publicades a l'editorial Saldonà. Moltes gràcies per aquestes reflexions interessants també. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
Després de conversar sobre veganisme en primera persona amb el periodista Borja Dunyó, volem intentar resoldre altres preguntes. Quan va sorgir el moviment vegà, tal com l'entenem avui dia? Quin és el perfil majoritari dels seus seguidors? Té algun efecte sobre la tradició culinària del país? La Mireia Isard n'ha parlat amb Xavier Medina. És antropòleg, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut i director de la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament de la UOC.
Comiendo el miedo, cadáver con sangre o carne en el fuego. Comiéndote un cerdito, una vaca o carne de un buey. Estás alimentando tu rabia y también tu ego. Mientras comes animales te sientes el puto rey.
Una dieta amb base de vegetals no és nova d'ara. Arreu del món i al llarg de la història hi ha hagut diferents cultures que l'han practicat.
El vegetarianisme té una, a nivell internacional, profunditat històrica bastant més gran que no passa el veganisme, però també s'ha modulat al llarg dels segles i de les cultures de manera diferent. No tenim llocs com la Índia, on la població és pràcticament vegana en bona part, no? o vegetariana en molts casos, no? Mentre que, doncs, a Occident aquests moviments s'han trigat una mica més a arribar, tot i que podem tirar enrere a nivell de l'antiga Grècia, si volem, en determinats casos, no?
Ara bé, el veganisme actual té una vida molt curta.
El moviment vegà, tal i com l'entenem avui dia, és relativament recent. No té encara 100 anys. Devia començar cap al primer terç, passat el primer terç del segle XX. De tota manera, ja venia amb una certa tradició prèvia relacionada amb el vegetarianisme, que té una tradició bastant més llarga, i ja des del segle XIX i fins i tot abans en alguns casos, però el que sigui estrictament vegà podem col·locar-lo a principis dels anys 40 del segle XX.
Cal remarcar, però, que segons Xavier Medina, i com també ens explicava el Borja Dunyó, el veganisme és un estil de vida i una posició moral més que no pas una dieta. Per això té lligams amb altres moviments o reivindicacions polítiques.
A casa nostra, sobretot, ve des d'una certa humanització de l'ésser animal, no? I des d'aquí la recerca d'un reconeixement de drets que fins ara els animals no tenen, no? I des d'aquí és on s'enllaça amb moviments polítics o partits polítics com els animalistes, per exemple.
Aquesta defensa de qualsevol ésser que sent és l'objectiu prioritari dels vegans, i això fa que, tal com Medina ha pogut observar en els seus estudis, altres metes quedin en segon lloc.
L'objectiu molt clar és el de no tenir cap contacte ni cap explotació animal de cap sentit, ja no només menjant, sinó a l'hora de viure, de vestir. L'objectiu únic i prioritari és aquest. La sostenibilitat és un aspecte absolutament secundari. Per tant, busquen elements que puguin suplir aquesta explotació animal, i això implica que poden portar, doncs, soja de molts quilòmetres, fruites de molts quilòmetres, i això no importa tant com el benestar animal.
I ara tinc una opció, que matin animals per mi o no. Soc d'una
generació que pot decidir anar cap a una altra direcció.
El nombre de persones veganes a la societat, tot i que està augmentant els últims anys, no és gaire gran.
Jo situaria al voltant d'un 8%, 9% la població vegana estricta i tindríem aleshores una mica més si incloem persones que no serien estrictament veganes, sinó flexitarianes, una alimentació principalment de caràcter vegà, però que en determinades ocasions poden incloure altres elements d'origen animal.
El perfil està bastant marcat, segons l'antropòleg.
Cada cop té un perfil més jove, des de l'adolescència les persones es van conscienciant i es van apropant una mica més a aquesta mena de moviments. I, a més, són principalment dones. Podríem dir que gairebé 2/3 de la població vegana són dones.
Xavier Medina explica alguns dels motius que fan que la població s'interessi pel veganisme.
Tenim una certa incomoditat social, sí que és veritat. Veiem que tenim una producció intensiva de carn molt gran, el consum és molt alt, i, a més, hi ha coses que ens adonem que no les estem fent bé. Hi ha el tractament animal, hi ha diferents situacions poc desitjables en la cadena alimentària, i és a partir d'aquí des d'on determinades capes de la població comencen a conscienciar-se en que hi ha coses que no es fan bé, que haurien de ser canviades, i tota aquesta incomoditat social amb determinats temes acaba creant més població adepta, intencionalitats que volen canviar tota aquesta forma de funcionar una mica disfuncional.
El catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut subratlla que la dieta és apta per a qualsevol persona.
Jo, en principi, faria una cosa una mica més relaxada amb adolescents o nens. Però una dieta vegana pot ser perfectament saludable de cara a qualsevol tipus de població. Potser hi ha un element que no trobaríem en el món vegetal, que seria la vitamina B12. La seva carència pot provocar problemes en el sistema nerviós o anèmies, no? I que s'hauria de suplementar. Però la dieta vegana pot ser perfectament sana en individus, com a mínim en individus adults, durant tota la vida.
Això sí, alerta que, igual que en una dieta omnívora els aliments processats no són bons, tampoc ho són en una de vegana. Si se n'abusa, deixaria de ser sana. Per últim, Medina explica que seguir una dieta vegana té certs costos.
Sí, té un cost econòmic, perquè el fet de menjar vegà en molts casos puja una mica el preu, no necessàriament, i no tindria per què, però de tota manera la indústria vegana i la restauració vegana sí que tenen uns preus una mica més alts, i a més té un cost social, perquè sempre hi ha determinades coses a pensar extra a l'hora d'escollir el lloc.
He tastat plats de diversos sabors, verdures, llegums i fruits de tots colors.
Tant si optem pel veganisme com si no, Medina ens recomana que de carn en mengem molta menys.
El sobreconsum de carn és molt gran i hauríem de tenir clar també, des del punt de vista del consum, que s'hauria de reduir. Va en contra de la pròpia salut de les persones. Un consum de carn, principalment carns vermelles, és nociu per la salut, i a més aquesta sobreproducció de carn pot ser nociva pel medi ambient. No?
Tot i aquest consell, l'antropòleg no augura un futur on el veganisme tingui un creixement exponencial.
La prospecció de futur és que vagi en un cert augment, però no serà mai una dieta majoritària ni mai en un moment relativament proper. No serà una dieta que tingui una profunditat a nivell social molt, molt gran.
Per últim, el director de la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament de la UOC explica si reduint el consum de carn modificarien substancialment la nostra cultura gastronòmica.
Cap allà on anem com a tendència és cap a una certa reducció principalment de la carn, i això no variarà les nostres receptes, simplement igual el que faria és situar-les tal i com estaven a nivell de consum abans dels anys 80, no? Amb la qual cosa recuperaríem, si de cas, determinades maneres de fer, perquè hem enriquit la major part dels nostres plats, no? Amb carns principalment o amb productes d'origen animal, plats que teníem un caràcter vegetal molt clar, no? Com poden ser unes llenties, no? I en molts casos hem convertit en cuina de diari allò que abans era cuina de festa.
Solidaris.
time.
L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
Anna Sorinyac, benvinguda, com estàs?
Molt bé.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. En aquesta secció continuem parlant sobre les relacions entre humans i animals, sobre patiment i dolor i com hi participem en violència explícita o passiva. Per això avui, a l'altra mirada, coneixerem alguns projectes fotogràfics que aborden aquesta realitat. I recall those hopeless nights when I dream. Anna, què ens portes avui?
Doncs avui porto a l'Ariana Creus, que és una fotògrafa que a mi m'encanta, bueno, com tothom qui porto.
Sí.
Ella és fotògrafa documental i els seus temes tenen interès sobre la societat, però també en aquest cas els seus temes es centren molt en el benestar animal. Sempre li han interessat els animals i sobretot les relacions que s'estableixen entre els humans i els animals no humans en els entorns, tant a nivell personal com a nivell professional. I a la seva biografia, a la web, diu una cosa que m'ha agradat molt i diu que ella intenta descriure aquesta societat que és un còctel de situacions i emocions, una societat que a vegades cuida i venera i els conserva en aquests animals no humans i alhora a vegades els utilitza, els maltracta, els destrueix i fins i tot se'ls menja.
Què destacaries de la seva feina, Anna?
Doncs a mi, com no, el que més m'agrada és els projectes que ella té de les relacions entre els animals i els humans, però no sempre són unes relacions afectives, plaentes i de benestar, sinó tot el contrari, no? L'Ariana té projectes on la denúncia és molt punyent i crec que és molt interessant conèixer aquests projectes i per això està aquí.
Ariana Creus, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Dius que estimes els animals, també llegíem a la teva presentació a la web, des que ets petita, no? Des que tens ús de raó, no? Anaves per veterinària, si no tinc mal entès.
Sí, jo crec que moltes personetes que ens agraden els animals volem ser veterinaris. Avui en dia agraeixo no haver sigut veterinària.
Haguessis patit massa?
Sí.
I aquest canvi cap a la fotografia animalista, no?, al final?
La veritat és que no és molt romàntic, és que no vaig entrar per nota a veterinària.
I llavors vas canalitzar,
no? I em vaig... Bueno, vaig acabar com a fotògraf i et dones compte que al final el que fotografies són sempre temes animals, sobretot societat i animals, perquè per mi és molt important l'ésser humà i la relació amb els animals.
Com definiries aquesta relació? Com la tenim avui dia, aquesta relació?
Jo crec que cada cop està més 0-100, no? O els estimem que gairebé els arribem a humanitzar i, per una altra part, seguim amb un consum excessiu, no?, de carn i de... Bueno, ja no de carn, vull dir, de tenir-los en situacions realment molt precàries pel bé del consum en general. I aquest entremig no existeix, no? És molt radical.
Hem fet un cop d'ull als projectes que has publicat i n'hi ha un que ens ha impactat moltíssim, que és aquest de les granges de les truges mare, no? Uh-huh. M'agradaria que m'expliquessis, Ariadna, com es gesta aquest projecte, què trobem, no?, quan accedim o quan s'accedeix a una granja d'aquestes característiques i per què decideixes abordar específicament aquesta qüestió.
Jo, lo de les granges va començar una mica perquè tenia molts coneguts que, bueno, que les seves famílies treballaven en granges i, bueno, hi vaig poder accedir d'una manera com molt neta, no?, perquè al final a mi les persones que treballen allà no m'interessen, però sí que era una mica veure com aquells animals estaven sent criats, no? I a partir d'allà tot va anar molt més enllà, no? Perquè entres com una mica verge i et dones compte de que les truixes allà no es poden moure, viuen en un metre, viuen 2 o 3 anys en comptes de 10 que haurien de... Bueno, és tot un procés que cada cop necessites més i més i més accedir per explicar-ho i poder treure aquelles imatges i que la gent les vegi i vegi què està passant dins de les granges. Fa uns dies buscava vídeos de granges i cada cop que entres a YouTube, a internet, a buscar, et diu, ¿quieres ver estas imágenes? Són sensibles? Poden afectar la teva sensibilitat? Mm. I això és molt curiós, no? Perquè no sabem què està passant dins d'aquelles granges. Mm. Serà per alguna
cosa. Algunes de les teves fotografies també són molt impactants, no? Hi ha un primer pla, diria, dels pits, no? De la truja absolutament secs, no? De les cries
mortes, no?, de les placentes, tot amb una gàbia molt petita, no?, de poc més d'un metre d'alçada i 2 metres de fondària, just només perquè puguin estar estirades i prou, no? La funció d'aquestes truges és només reproduir-se?
Només és reproduir-se. Estan 2 o 3 anys en aquestes gàbies i, a més, quan són mares, o sigui, a elles se'ls provoca a l'embaràs mitjançant inseminació artificial, llavors se les insemina totes en bateria, fan passar el porc perquè es provoqui la hormona i quedin embarassades, llavors quan passen els mesos se les passa a les altres granges on en barrot se'ls separa de les mateixes cries perquè no les xafin. I llavors, com tampoc pots accedir a tots els parts, molts moren o aixafats, o perquè no tenen accés a les mames
de l'animal, clar,
de l'animal.
Els pits, sí.
I en general, bueno, és que és una fàbrica, no? I aquestes truixes al final tenen els pits tots secs, perquè és que l'únic que fan durant tota la seva vida és aquesta. Són aquests 3 anys. Jo, dins d'aquestes granges, la veritat és que si ens deixessin accedir d'una forma relaxada, no una visita guiada, aquestes que a vegades fan als nens, no? Si ens deixessin accedir i mirar la mirada d'aquests animals, molts cops els comparen o es fan proves mèdiques als porcs perquè s'assemblen a nosaltres. Els ulls dels porcs són humans. No amb això vull dir que siguin millors ni pitjors, o sigui, sinó que és una mirada tan neta i tan... És tan heavy mirar-los. Jo a vegades els hi dic que sí, es volen morir perquè és que em fan patir tant.
Anna, descriu aquesta fotografia que és la que més ens ha impactat, no? Ara que l'Ariadna parlava d'aquestes mirades, no?, que et trastoquen, no?
Sí, de fet, anava a fer referència precisament a aquesta fotografia, no? Escoltant a l'Ariadna entens el que sentia quan fa aquesta imatge, que és una truja de perfil on el que primer veus a la imatge és aquesta mirada, no? I és una truja que pots pensar, no?, com la seva actitud és com de resignació, no? Estic aquí, és això. I efectivament és una mirada molt humana la que l'Ariadna ens capta i ens mostra, no? Jo crec que això és una característica de les seves imatges, que fotografia des d'una vessant de denúncia absoluta, però amb una sensibilitat que no et fa rebutjar les imatges, no? Tu veus aquesta... Bueno, fan aquestes imatges, aconsegueixen això que a mi tant m'agrada i que hem parlat tantes vegades, de generar-te... Bueno, interpel·lar-te i alhora generar-te preguntes de dir, bueno, què està pensant, no? Quan jo vaig veure aquesta imatge per primera vegada, dic, bueno, aquesta truja t'està dient alguna cosa, no? T'està parlant, t'està dient, bueno, estic aquí, no és responsabilitat teva directament, però potser també una mica responsabilitat teva, no? I això són les imatges que crec que ajuden a mobilitzar.
També tens altres treballs, Ariadna, per denunciar les condicions a les granges de pollastres, per exemple, no? Hi ha algunes dades que hem llegit també en aquests projectes que fas, que cada any a Espanya se sacrifiquen més de 700 milions de pollastres per al consum humà, i una gallina d'engreix, per exemple, viu de mitjana 45 dies fins que pesa uns 2,5 kg, 3 kg, no? Què et vas trobar també amb aquestes granges de pollastres, Ariadna?
És una pena, però más de lo mismo, no? Aquests animalons, bueno, els pollitos arriben sortits de granges d'incubadores, també. Arriben centenars, milers a cada granja i durant 45 dies, doncs, són alimentats i, a més, se'ls hi posen llums i calors per anar provocant el fet de que ells pensin que és de dia. Si és de dia, mengen. Si és de dia, mengen. Si és de dia, mengen. Clar, si tu no saps si és de dia o de nit, com el que ens passa als humans, et descol·loques i l'altre és, doncs, dins del menjar hi ha molts medicaments, hi ha moltes hormones, per tant, vigilem el que mengem, perquè segons d'on surten els animals, per molt que ho diguin, clar, ens estem menjant tota aquesta química d'engreix i depèn de la demanda del mercat, aquests animals arriben a passar 2,5 kg o 3 kg i llavors aquest mig quilo o així, doncs, potser són 2 setmanes més. Hi ha moments de crisi, quan fa molta calor, molts animals d'aquests també, com viuen, s'engreixen tan ràpid, moren infartats, o entre ells acaben xafant-se, o ja no es poden moure, llavors s'ha de provocar molt que surtin a mercat. És tot una història.
Com et quedes després d'aquestes cobertures, d'aquests projectes?
Com molts fotògrafs, la càmera ens protegeix. Llavors, quan arribes a casa, és quan l'Ariadna a vegades plora, a vegades crida i a vegades li passen moltes coses, però quan estàs allà estàs en trance. És molt heavy, o sigui, no...
És el que deies una mica abans, no? Que és una realitat que no veiem. Com parlàvem ara fa una estona amb el Borja Dunyó, que diu que moltes persones, o sigui, hi ha una dissonància cognitiva, no? Veiem, no? Pues els nostres animals de companyia, ens els estimem moltíssim, però ens mengem un bistec i com que no veiem quins passos s'han seguit, no? Per sí. arribar a aquell bistec, doncs no ens commou, diguem-ne, no?
Quan vas a internet i intentes veure vídeos que et diu la teva sensibilitat, bueno, és que potser ho hauríem de veure. Mm. I és això, potser el consum de carn canviaria, no? O sigui, no és no consumir o sí, però potser o no consumir tant o intentar buscar una alternativa perquè...
Hi ha una cosa en els projectes de l'Ariadna que ella ho passa molt per sobre, però la dificultat d'accés a totes aquestes granges, ho ha explicat, però ho ha explicat amb una naturalitat, com si li obressin la porta a una...
Sí, no, no? Sí. Conec gent, no?, que treballa a les granges.
No, conec altres fotògrafs que estarien parlant durant una hora de la dificultat sí. i de tot el que han fet per accedir a aquestes granges. Jo sóc partidària de que no hem de parlar de les dificultats de fer la nostra feina com a punt principal, però crec que sí que és important tractar aquest tema de que no ens deixen, no hi ha accés en aquests llocs, per tant, és posar-te en perill físicament tu per mostrar una realitat que hauríem de ser-ne molt conscients i l'hauríem de veure molt més.
I cada cop que ara s'està donant més visibilitat, cada cop és més complicat.
Ah, clar.
Perquè, tornem al mateix, si passa això, serà que algú s'ha d'amagar? Perquè...
La indústria no pot parar.
L'accés d'informació que estan... Bueno, l'accés... accedir és tan complicat que llavors jo mai he pogut accedir a un escorxador. No ho he lluitat moltíssim perquè hi ha altres persones que ho han anat fent, però és gairebé impossible, o sigui, i a les granges molts cops doncs t'has de colar. Està bé o malament? S'ha d'informar. Tothom té dret a veure i a donar-los visibilitat a aquests temes.
Anna, en els projectes de l'Ariadna també mostra altres formes de patiment animal provocat per l'ésser humà, com les festes taurines o els certàmens com l'empaitada d'ànecs a Roses. A la revista 5W vosaltres vau publicar una part d'un dels seus projectes més importants, La Fiesta Brava, un article que recomanem moltíssim des d'aquí perquè també és incòmode, et treu, no?, de la zona de confort i assenyala unes festes que estan subvencionades amb diners públics i que s'emparen sota el paraigua d'aquesta cultura, no?
Jo la vaig conèixer per aquest projecte, de fet després he descobert tots els altres. Crec que afegeix una capa a la seva mirada, que potser no és la primera capa que buscaves, però sí que hi ha una capa d'ironia, no? O sigui, hi ha una capa de denúncia absoluta, però després les seves imatges et treuen un somriure de la mediocritat de l'ésser humà, no? I jo crec que aquesta capa d'ironia no és tan fàcil d'aconseguir, només s'aconsegueix quan portes molt temps perseguint una història.
Per no perdre el fil... En aquest projecte, que és a portes obertes, les limitacions d'accés han sigut brutals,
clar,
per exemple. I, en canvi, estàs a campo abierto, no és una granja blindada amb càmeres. Vull dir, no... Sí, suposo que potser els altres projectes no els he profunditzat tant com aquest i llavors al final he arribat a donar-li la volta, no? Però perquè m'interessa sempre, en tots els meus projectes, jo necessito arribar la gent que ja estem conscienciats. No tenim cap problema en veure les meves imatges o les imatges de qualsevol fotoperiodista que tracti aquests temes, però hem d'aconseguir arribar un esglaó més al públic que potser desconeix més aquests temes i mirar aquestes imatges els incomodi, però no els hi aparti la vista. O sigui, et faci un clic per dir, bueno, potser això no ho coneixia i li començo a posar una mica de foc. Per mi això és lo important. I llavors la Fiesta Brava va ser el... arribar a veure que estan jugant amb éssers vius, no? Els estan posant allà al mig a divertir-te. La frase que sempre em diuen és, bueno, però si el toro no el maten, no? I és, hòstia, però et sembla normal que el toro surti corrents i s'estampi d'una farola i es trenqui una banya? A et sembla normal que patinin, abrasions? És igual, o et sembla normal cridar-los tot tipus d'insults? Nens menjant pipes veient això? Quin tipus de societat som, no? O donar-los amb cordetes, perquè cada cop aquests animals estan protegits, però la festa sigui ahir.
A les Terres de l'Ebre en tenim un bon exemple, no? Els correbous estan absolutament instal·lats des de fa molts anys. A totes les festes majors dels pobles de les Terres de l'Ebre hi ha correbous, per exemple, i és un tema que genera molta polarització.
Molta.
Allà per treballar, imagino que complicat, no?
Ha sigut de lo més complicat. Al final, aquests projectes no és fer-los en un lloc perquè els fan allà, sinó que és algo que està passant a nivell de tota la península, que és molt heavy, això. Però el Delta de l'Ebre, els impediments, m'han empujat, m'han demanat la documentació, m'han insultat, m'han agafat pel braç... O sigui, ha sigut tan fort que dius, si a aquest toro no li està passant res ni li estem fent cap mal, perquè no puc fer les fotos? I llavors m'han arribat a dir que és que jo explico mentides. I dius, algú hi ha...
Estem conversant amb la fotògrafa Ariadna Creus i amb la fotoperiodista Anna Sorinyac. Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio. Pel que fa als bous, quan et llegíem a 5W, Ariadna, deies que tenies certa esperança que hi hagués un canvi quan la iniciativa legislativa popular, sota el lema No és mi cultura, va portar més de 700.000 firmes al Congrés. La votació de l'octubre del 2025 va anar així.
Votos emitidos 344, a favor 57, en contra 169, a favor abstenciones. Abstenciones 118, no se toma en consideración la proposición de ley. Put everything in boxes.
Your head in a paper bag. El PSOE es va abstenir i la iniciativa va ser desestimada. La diputada socialista Maribel García ho exposava amb aquests arguments.
Hay territorios donde la tauromaquia forma parte del acervo cultural y otros donde ha desaparecido de forma natural, sin prohibiciones, sin conflictos, sin imposiciones. Esa diversidad es un valor que debemos preservar, no un problema que debamos unificar por ley.
Aquest seria un bon resum, no?
És un bon resum. L'únic que es demanava és que se li passés al poble el dret a decidir i això no ho van fer. I és molt fort perquè en realitat el PSOE des del primer moment va dir que sí que votaria a favor i en el darrer moment no va passar. Va ser un cop no baix, sinó el següent, el tema de la tauromàquia i ens fa veure tot el que hi ha al darrere, que no ho sabem, com sempre, en el món del toro, la tauromàquia i la política.
Anna, l'Ariadna també treballa en altres projectes una mica més agraïts, diguem-ne, no? Perquè parlàvem al principi, no?, d'aquestes relacions de violència, no?, en definitiva. Ara anem cap a l'altre extrem.
És que em curen, són els altres temes que em curen.
La cosa més empàtica que sempre és d'agrair.
Exacte, són aquests projectes que ella deia ara mateix que la curen. L'Ariadna té un projecte que es diu Els Magnífics, que bàsicament el que fa és fotografiar animals de companyia, no? I ella mateixa diu que compagina aquests dos mons que es retroalimenten, que un li provoca una lluita interna, però que l'altre és el que la sana, no? I que és el que li permet seguir pues, explicant aquestes històries tan dures, no? I, de fet, jo convido molt a veure aquest projecte Els Magnífics, que jo també, pel meu background, tampoc coneixia gaire, jo no tinc animal de companyia, però és un... Jo només veient això, no és per fer màrqueting, però deia, és que ja tinc tres amigues aquí, els hi regalaré aquestes sessions, no? Perquè és una mirada molt humana de la relació de les persones amb els seus animals de companyia.
En què estàs treballant ara, Ariadna? Perquè hem vist a la teva pàgina web que tens un work in progress amb animals en captivitat, per exemple, també hi ha una imatge amb un orangutà.
Sí, perquè són projectes a llarg plaç. Aquests els vaig fent... És un projecte molt global que no acabarà mai perquè la meva vinculació amb els animals sempre està allà, no? Llavors vas obrint temes, però amb el que voldria seguir, jo crec que ho encararé a un projecte més gran que és el gos i la societat, perquè com ens relacionem amb els gossos, que també els arribem a penjar, els galgos, o els podem vestir de Halloween, no? Llavors, tot això parla de nosaltres. Llavors, ara estic intentant idear un tema molt gran, parlar de nosaltres a través dels gossos.
O com els maltractadors utilitzen els animals de companyia per fer mal a les víctimes de violència masclista. És un altre tema que ara m'ha xerrat, m'ha fet recordar la Sandra per...
Sí.
pels auriculars.
Volies acabar en positiu i ja hem tornat als temes solidaris, no?
Mira, la Fiesta Brava em va portar a límits molt heavies, o sigui, a mi mateixa, perquè era... O sigui, fer fotos d'aquells toros en aquests ambients i no he acabat amb aquest tema ha sigut, i que ningú malinterpreti, com anar a la guerra, no? Cada dia agafava la càmera i deia, vaig a fer fotos, com em col·loco, com parlo, com em vesteixo, cada dia del món, o sigui, perquè el nivell d'interrogatori d'una dona fent fotos d'això directament era animalista, podien estar 50 mòbils gravant, jo estava fent fotos i a mi em baixaven la càmera, llavors ha sigut tan clar, esgotador. Llavors volia fer un projecte una mica més amable, d'un tema més amable amb els animals, però em veig que no sóc capaç. És bastant probable que aquest projecte el tiri endavant, però l'haig de treballar una mica perquè és un tema molt sensible, la violència vicària amb animals.
Doncs, Ariadna Creus, un plaer que hagis passat avui pels Solidaris i gràcies per aquests projectes que ens reconcilien una mica amb l'espècie humana i també amb l'espècie animal. Una abraçada, Anna Surinyac.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Amb l'espai de fotografia acabem. A la redacció i producció, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Que vagi bé. Fins aviat. We move like cages, tigers.